ja que tenia ganes de veure la pel·lícula i no m'ha convençut del tot, està bé, però no, per a mi no és para tanto, com diuen a vegades. És Sirat, Sirat, El trance en el desierto. I La Reco és un clàssic del 1979, un clàssic força modern, podríem dir, que és The Warriors, Los Amos de la Noche, de Walter Hill.
Perfecte. Doncs, si et sembla, comencem.
Baltimore.
Vinga.
¿Cómo te llamas?
Rose Dugdale.
Dime, ¿qué te da rabia?
El sistema de clases. Gente rica que tiene muchísimas cosas y, en contraste, gente pobre que no tiene nada de nada.
¿Crees que podrías estar preparada para la acción militante?
La policía está buscando a cuatro personas, tres hombres y una mujer. La mujer es pelirroja y tiene un distintivo acento francés.
Me preguntaba si podría usar el teléfono para llamar a un taller.
A lo que ya se están refiriendo como Domingo Sangriento, los soldados británicos han disparado a 26 civiles desarmados en Irlanda del Norte.
Este gobierno ha autorizado internamientos en nuestro nombre. No podemos quedarnos parados. Debemos actuar.
¡De rodillas, ya!
¡Todos al suelo, cerdos capitalistas, ya! No es lo que parece. Quizás sea eso lo que te resulta interesante. Estoy muy cabreada con este país. Y estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para terminar con el imperialismo británico en Irlanda. ¿Y vosotras? ¿Estáis conmigo? ¿Estáis dispuestas a luchar?
¡Luchar! 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 ¡Luchar!
Lo que estamos haciendo aquí está justificado. Creo que nos saldremos con la nuestra.
Las personas como usted son arrogantes. Allá por donde van se lo dejan destrucción a su paso. Y lo peor es que ni siquiera lo ven. ¿De dónde viene toda esta rabia? ¿De verdad es tan malo enfadarse? Yo lo encuentro emocionante.
Fa bona pinta, eh?
Fa molt bona pinta. Baltimore és una pel·lícula irlandesa dirigida per Christine Molloway i Joe Lawler i té l'actriu Imogen Poots, que a mi m'agrada moltíssim, és una actriu molt magnètica, que fa el personatge real de la Rose Dugdale, que era una noia aristòcrata irlandesa, una jove pubilla que anava a heredar tot l'imperi aquest d'aquesta família, però tenia dins seu una llavor rebel de lluita de classes. No suportava que això, que havia gent molt rica, com passa actualment, molt, molt rica, que concentrava molt poder i molt de cèntims, i molta gent doncs vivint a la pobresa, i això rematat per la intervenció de l'imperi anglès dins d'Irlanda del Nord. La pel·lícula té a veure en el moment del 1974, l'anomenat Bloody Sunday. Bloody Sunday és una manifestació que va haver a Irlanda del Nord, a Derry en particular, on van l'exèrcit paracaudista de l'exèrcit anglès, diguéssim, britànic, va matar a civils que es manifestaven. Van haver 13 persones que van morir i molts ferits. Això es coneix com el Bloody Sunday. Inclús U2 li té una cançó en referència al Bloody Sunday de Derry del 1974. Arran d'aquí, aquesta noia rebel forma part de l'IRA i comença a actuar dintre de l'IRA, que recordem que era com la ETA a Irlanda, ¿vale? Començava a actuar com amb escamots i fer operacions per lluitar amb l'independència d'Irlanda del Nord, com per tornar a formar part d'Irlanda. Recordem que Irlanda del Nord forma part de lo que és l'imperi britànic, ¿vale? En canvi, Irlanda, la resta d'Irlanda no, és un país independent amb la capital, que és Dublín. En canvi, Irlanda del Nord sí que encara a dia d'avui no és independent, té la seva capital a Belfast, però amb aquests anys famosos de finals dels 70 i gran part dels 80, doncs, hi havia l'IRA, que era l'exèrcit revolucionari irlandès, que volia formar part d'Irlanda com a país independent i pirar-se, diguéssim, de l'imperi britànic. Llavors, la pel·lícula el que fa és reflectir aquesta història de veritat, aquesta història basada en fets reals, d'aquesta jove de que fa aquest canvi radical de poder tindre una vida totalment assegurada i plena de plaers, perquè era aristòcrata, a formar part de l'Ira, no? I això ve a ser Baltimore amb una potentíssima actriu que és d'Imagen Puig. Té molt bona pinta i és una pel·lícula, doncs, bueno, que parla d'aquest fet històric, no?
Mm-hmm. Molt bé, molt interessant.
Anem a... Sí, sí, és interessant perquè aquesta pel·lícula sí que està narrada en salts temporals també, que això no ho he dit abans, i parla molt de la psicologia del terrorista, podríem dir, no? Moltes vegades el terrorista sempre és reflectit a les pel·lícules com algú que no té consciència o algú que no té, diguéssim, seny. En aquest cas, amb aquest personatge de la Rose Dugdale, pues, bueno, s'intenta estudiar el canvi que va fer aquesta dona, no? Anem a la següent, que és una comèdia francesa que té molt, també molt bona pinta, que es diu La receta perfecta.
Molt bé.
Totón.
¿Qué hora es?
Las 9:45.
¿A qué hora hay que salir?
A las 8:30.
Anthony, ¿verdad?
Totón.
¿Sabes conducir un camión?
He conducido el de mi padre.
¿Eres el nuevo?
Sí.
Llegas tarde. Espabila, tengo cosas que hacer.
¡Joder! Se te da de lujo, ¿eh?
¿Vives solo?
Con mi hermana.
¿A ti qué te parece este queso?
¿El qué vas a ver? Está aquí para limpiar.
¡Cierra la boca!
¡Cálmate!
¡Sube!
No.
Estás en la mierda.
Como tú no puedes, yo me quedo sin nada.
¿A qué te refieres?
¿Qué haces con la marmita de Obelix?
Voy a hacer queso. Si gano el Comté de Oro, puedo ganar 30.000 pavos.
Es imposible que ganes la medalla, Nathan.
¿Por qué no?
La leche.
¿Por qué querrías meterte en algo así?
Era lo que hacía mi padre antes de morir. No sé hacer nada.
Perdón, Totón.
Ya empiezas mal si piensas así. Eso está en tu cabeza.
D'aquesta pel·lícula de to costumbrista francesa, dirigida per Louis Courbusier, és l'òpera prima d'aquest director, millor dir, directora, és Louis, no? I aleshores narra, és una comèdia dramàtica que narra la història d'un noi jove de 18 anys
La moto de Sasha.
I ja has dit, que Déu-n'hi-do per formatge, eh? 40 quilos de formatge, una roda de formatge. I comença a treballar allà aquesta empresa, que es veu que el seu pare ja feia formatge. Uh-huh. I en aquesta surt un concurs que té com a premi guanyar 30.000 euros el millor formatge com té de la regió on viu ell, i ell decideix intentar participar i fer i fabricar el millor formatge com té de la regió i guanyar 30.000 euros per començar, doncs, una vida futura amb el seu germà petit i fundar la seva fàbrica de formatges, podríem dir, no? La pel·lícula és la típica pel·lícula, diguéssim, costumbrista, on veus de bons sentiments, blanca, on veus un personatge una mica descarriat que no sap què fer ben bé amb la seva vida, a càrrec té un germà petit i aleshores treballa una fàbrica on li fa la vida impossible als altres companys de feina, se'n riuen d'ell i veu amb aquesta oportunitat d'aquest concurs on aferrar-se, recordar el seu pare i intentar guanyar 30.000 euros, no? Per tant, és una lliçó moral, una lliçó, diguéssim, de vida vital. Pel mig també ell s'enamora d'una companya també de la fàbrica de formatge on treballa ell, no? O sigui, són aquests elements que arriben a la joventut d'aquell noi que té 18 anys i com mica en mica, doncs, farà que lluiti per alguna cosa. Fins a aquell moment donat ell no lluitava per res, tenia una vida despreocupada, de festa en festa i bevent birres.
I d'aquest moment ben bé què vols fer tampoc a la vida, no?
Efectivament, i marcar-se aquest objectiu d'intentar crear i guanyar el premi al millor formatge i al mateix temps rendir homenatge al seu pare que ja feia formatges, doncs és el leitmotiv de la seva vida, podríem dir, en aquell moment, i de la pel·lícula. La pel·lícula té aquest punt, no?, d'història, de superació i d'història de veure què passa, no? Suposem que finalment aquest premi se l'endurà, no? O si no se l'endú, l'haurà ajudat a que sigui millor persona, no? Per això deia que és una pel·lícula costumbrista, blanca, amb bons sentiments, no? I és una comèdia dramàtica. Té cert drama, però també té força comèdia. Pot estar bé. Anem a la següent, que és la posta espanyola de la setmana, que també té molt bona pinta. A més, són històries que a mi m'agraden molt, aquest tipus de pel·lícules, que es diu Esmorza amb mi.
¿Natalia?
És l'Omar. Sí.
Ah, sé qui és.
Sí. Quina casualitat, no?
Salva, sí que estàs canviat.
Ah, 20 anys dona per molt. 20 anys dona per moltes vides, Natalia.
És com un dimoni que em ve a veure just en el precís moment que estic fent les coses més.
Tu ets l'Omar de Puercas.
Digue'm que encara fas música, per favor.
Algun.
A tu m'agradaria tenir una xerrada amb mi com aquestes que teníem fa 20 anys, però gravar-la. I per què no me la fas a mi? Potser també tinc alguna cosa a dir jo, no? Sobre el desamor.
Aquesta gana, aquest amor per la vida, això sortia d'aquí dins, tio, això sortia de tu, no?
Tu et mereixes que la teva vida sigui un puto hit.
Si algun dia volem tenir fills, que no sigui a la ciutat, vale?
Tenca'm la cara!
Què fas? Estàs cabrejant?
Estàs cabrejant!
Uau!
Bravo!
Super!
Per què no et quedes a esmorzar?
Bé, aquesta pel·lícula també és l'òpera prima d'un no jove, perquè no és tan jove, que és l'Ivan Morales, que abans havia estat obra de teatre, aquest Esmorza amb mi, i té un reguitzell d'actors i actrius catalans, com són Álvaro Cervantes, Marina Salas, Ivan Massaguer i Anna Alarcón, i també surt l'Oriol Pla. I són aquestes històries, aquelles pel·lícules de vides que es creuen. Vides que es creuen, no?, per forma de l'atzar i circumstàncies, personatges que es coneixien, es retroben en circumstàncies passat el temps, els anys, no? El punt de partida és una dona mare separada, amb problemes econòmics i sentimentals i autoestima, que per un accident de tràfic arriba a un hospital i allà es retroba que està sent infermer, un antic col·lega seu, que abans de ser infermer a aquest hospital, doncs era un delinqüent i un perla, no? I els anys l'han canviat. I al mateix temps aquest personatge, aquest infermer, té una parella, que és una noia, que és la Marina Salas, que viu una vida d'excessos, de beure, de drogar-se, que és la parella d'ell, però al mateix temps té una vida paral·lela, d'amant, amb un altre personatge, que és Álvaro Cervantes, que és un músic frustrat, que està en aquella crisi assistencial i filosòfica, que no sap què fer amb la seva vida, si és ahir fent música, no fer música, no? Llavors tot això, aquest poti-poti es barreja amb aquestes històries que es van creuant i van creant diferents històries d'aquests quatre personatges, no? Pot estar bé, té molt bona pinta el tràiler, a mi els actors m'agraden tots molt, tots ells, l'Ivan Massaguer m'agrada molt, l'Alvaro Cervantes també, llavors és un treball creatiu i de guió força interessant. Potser ja hem vist pel·lícules d'aquest tipus de vides que es creuen, com Shortcuts de Robert Altman o Crash fa uns anys també que va guanyar Oscars, però si es fa bé, en aquest cas són quatre personatges només, perquè per exemple Shortcuts, la de Robert Altman, eren un fotiment de personatges. Magnolia de Paul Thomas Anderson també era un fotiment de personatges, no? Aquí només són quatre i vull dir, potser les trames o el que li passen a ells i com es van creuant tot és més creïble, no? Potser, no ho sé, em dona bon rotllo aquesta pel·lícula, Esmorza amb mi.
Molt bé.
Si et sembla, anem a la reco de la setmana, que encara que no sigui entusiasta, és una reco, és una molt bona pel·lícula, que es diu Sirat.
Perfecte.
Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
¿Nos estáis siguiendo?
Es que el coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, d'épaisses colonnes de fumée s'en échappent.
Afak, a una.
Aquí solo hay polvo.
Sirat, trance en el desierto, y vaya trance. La nueva película de Oliver Laxe, director de Lo que arde y Mimosas, premi al jurat a Cannes, Sergi López, com l'únic actor, diguéssim, conegut, la resta, es veu que són actors o personatges que va trobar el director amb un càsting a diferents raves. No sé si els diferents actors que surten, que són pertanyant a la rave d'inici de la pel·lícula, són realment actors o no, però sí que van ser triats a un càsting a les rapes aquestes. Pel·lícula que és un drama, és un thriller, és un western, són diverses coses. Narra la història de la búsqueda del seu pare i del seu fill petit, en búsqueda de la seva filla, que porta desapareguda 5 anys i que en principi, quan va desaparèixer, està a una rave amb el rock, no? Llavors aquest pare i el nen petit se'n van allà a buscar a la seva filla i germana respectivament a aquesta rave. No la troben aquí i se'n van en alguns participants de la rave, que van amb dos camionacos a la propera rave, que està a Mauritània, justament quan sembla ser que hi ha una guerra declarada al Marroc, que no queda clar ben bé quina guerra és com ficció de la pel·lícula, i ells s'arrisquen i se'n van en búsqueda de la propera rave, no? I amb ells aquest pare i aquest fill. Llavors la pel·lícula és tot aquest viatge, aquesta road movie espectacular, amb una fotografia i uns planos brutalíssims, perquè clar, els planos del desert són al·lucinants. També és cert que allà poses la càmera i surt qualsevol plano surt bo, perquè la immensitat de lo que és el paisatge i el que es veu és ja per si espectacular, no? I és aquest viatge filosòfic, assistencial, antisistema, d'aquests personatges marginats, inclús mutilats, perquè dos d'ells, a un li falta un braç, a una mà, a li falta un peu, mutilats per la vida, per les circumstàncies, no se sap ben bé per què, tenen aquesta vida erràtica, aquesta vida d'anar un lloc a un altre buscant rave rere rave, no? Aquesta forma alternativa de viure, si li afegeix aquest pare i aquest fill en búsqueda de la seva filla, no? Que té un punt de guió d'aquella pel·lícula de John Ford, que era Centros del Desierto, on també gran part de la pel·lícula el tiet i el germà buscaven a la filla que s'havia raptat als indis, no? Tota la pel·lícula és la búsqueda d'aquest personatge, també dona, que havia desaparegut, no? Per tant, té aquest punt de partida que a mi em va recordar a Centros del Desierto. Té un punt d'aventura pels camions molt espectacular, que em va recordar també altra pel·lícula que es diu Sorcerer, que és, al mateix temps és un remake d'un clàssic francès, que és El Salario del Miedo. Sorcerer és del 70, la va dirigir el William Flicklin, que és el director de L'Exorcista, i va fer una pel·lícula espectacular on dos camionacos també han de portar una càrrega explosiva pel mig de la selva d'Honduras amb el risc que explotin pels aires, doncs aquests dos camions em van recordar molt aquests camions on van aquest grup de raveros en búsqueda d'aquesta nova reina Mauritània, passant pel desert, per acantilats, per carreteres intransitables, que és com una aventura, no? Llavors aquesta aventura es va transformant en tragèdia. O sigui, la pel·lícula té un moment donat, hi ha un fet a la pel·lícula, no direm quin és, que es converteix en tragèdia. I a partir d'aquí és tragèdia rere tragèdia. I aquest punt a mi, segons com t'ho prenguis, sobretot la segona tragèdia i la tercera tragèdia, té un punt tan fatalista que fa mica de riure. De fet, una de les segones... Digue'm?
Que es passen una mica, potser, no?
Bueno, no és que es passin, perquè pot passar. El que narra la pel·lícula és factible, no, no és fantasia. Però vull dir, és tot tan negre, o sigui, tanta desgràcia, aquest grup de marginats que, bueno, que l'únic que volen fer és ballar a una rave, no? Que sembla ser que tot se li posa en contra i viuen moments de... espectacularment negatius, no? Inclús, bueno, hi ha morts dins d'aquest grup de gent, no? Ja veureu si veieu la pel·lícula. Llavors, el punt de tragèdia és tan negatiu tot que a mi se'm fa una miqueta, no sé si dir ridícul, però sí que està una miqueta fora de lloc tanta negativitat a la pel·lícula i aquest posat que té de filosofia assistencial que té, no? És una mica, per mi, una mica pose, tot plegat. Tot pose de com s'ha narrat, de com està fet, no? És el meu punt de vista, sempre dic que dono la meva opinió de lo que em va semblar veient la pel·lícula, i trobo que darrere d'aquesta pose fotogràfica de la rave, de com ballen, de l'assentiment que tenen per la música, hi ha una miqueta so, no? De que no hi ha res, és com tot molt buit. O sigui, penso que el missatge podia haver estat més explotat. Al final també és una mica el grup, al final, o sigui, està en un moment de perill, no sabem què passarà amb ells, i apareixen, no diré on, però és tot molt, diem, i això com arriben fins aquí, no? I què ha passat aquí, no? Que dius, com aquesta reflexió sobre aquest tercer món que viu en perill, que vol arribar a Europa, i Europa no és la panacea tampoc, aquest... No sé com explicar-ho tot plegat, però sí que se'n va fer tot com una mica de pose rebel, però que podia haver estat millor explotat dins de la pel·lícula de com ho fa el director. A favor, doncs això, els moments estan molt ben parits de tensió, la fotografia, el desert, els planos de nit, de llum, o sigui, tot això està perfecte. Però la trama en si és que no té trama, la trama és això, és el que diuen ells al desert, en busca d'aquesta rave que no arriba mai, que està a Mauritània, no? I és aquesta aventura contínua que és com assistencial. O sigui, el missatge és l'assistència i és sobreviure davant de l'adversitat on s'han ficat ells mateixos, vale?
Perquè s'han ficat ells...
Li poso un 6.5, li poso la pel·lícula.
Justet, no?
Està bé, bueno, justet seria un 5. S'ha ja provat. Vull dir, és un...
amb més nota, normalment.
És que, no? és que vas anar molt il·lusionat, Marc. Vas anar molt il·lusionat i em va el hype, que havia un gran hype envers aquesta pel·lícula, pues se'm va caure una mica. O sigui, jo he llegit unes crítiques brutalíssimes, uns reportatges espectacularíssims, i em vas trobar que sí que em va agradar, però en certs moments, hi ha moments que se'm va fer molt llarga. O sigui, hi ha moments de la pel·lícula molt dilatats. Hi ha l'inici de la pel·lícula, que és la rave, es passa allà filmant la rave i la gent ballant, però un fotiment de minuts que dius, ja sabem que estan en una rave, ja sabem que és una rave, ja hem vist que és una rave, ja està, i segueix filmant-los ballant i ballant i ballant i ballant, i dius, bueno, ja està, però si ja hem vist que estan a una rave ballant, no? Perquè incideixes tant. Hi ha moments que se'n va fer una miqueta dilatats en quant a lluir-se amb slow motions, els planos contra llum, ballant allà, vull dir, no ho sé, per això dic que aquesta decepció em fa que la nota baixi una mica, però sí que sóc conscient que rodar aquesta pel·li com l'ha rodat al desert, a l'Oliver Laxe, com està rodada, és fantàstica. Ja et dic, a nivell d'estètica i de fotografia i de planos és brutalíssima. Però a nivell de contingut, no.
Ens quedem ja sense temps. Ens guardem The Warriors per d'aquí 15 dies.
Molt bé.
Farem una paradeta i d'aquí 15 dies ens tornem a veure. Cànovas.
Molt bé, vinga. Adéu-siau.
Molt bé.
It's so hard to keep this smile from my face. Losing joy, I'm all over the place. La moto de Sasha.
todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Són dos quarts d'una.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Què tal? Bon dia. Es parla Rui Rodríguez Alonso. Gairebé la meitat de la població se sent en alerta quan viatja en transport públic.